minuts per sobre del punt d'un quart de sis de la tarda, en recta final del Carau Creu d'avui, d'aquest dilluns 25 de novembre, i després de les reflexions del Rossell, no sé si el que ens queda és apretar a córrer. Eduard Barceló, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Creus que hem d'apretar a córrer o ens ho hem d'aprendre en calma?
Jo no apretaria a córrer.
Per si de cas. Córrer, el running, és l'esport de moda. És a dir, et passeges per Andorra, sobretot aquí, davant el passeig del riu, aquí a Andorra la Vella, i a l'hora que vulguis, doncs veus gent corrents. Estiu, hivern. Jo avui els mirava i pensava, amb el fred que fa, mare meva. No és tan evident córrer a Andorra.
No és una de les activitats que l'hivern doncs, sigui més fàcil de fer, no? Tot i que hi ha d'altres que encara són pitjor. Ciclisme a l'hivern a Andorra no és que sigui... és prohibitiu, quasi bé, no? No és que sigui... No és que faci mandra, és que fins i tot és perillós. Llavors, córrer potser és una de les activitats més idònies que hi ha, no? Perquè al final també la velocitat a la que vas és poca. Per tant, doncs, una mica abrigat no passes gaire fred, no? Només passes fred al principi, de fet.
Per aquí està... és un exercici... És una manera de fer... és una activitat física completa? Córrer?
Córrer és una activitat física relativament completa. Jo moltes vegades sempre faig referència a que quan nosaltres fem activitat física hem d'intentar, si nosaltres ho fem per salut, hem d'intentar desenvolupar tota una sèrie de qualitats físiques. Aquestes qualitats físiques no només són la resistència, que seria la que bàsicament desenvoluparia el fet de córrer, sinó que hi ha altres com són la força, la velocitat i la flexibilitat. La velocitat també la podríem desenvolupar amb l'activitat de córrer, per tant, aquesta ja la tenim coberta. Però després hi ha tot un seguit d'altres activitats, d'altres qualitats que tampoc no les desenvoluparíem del tot corrent, no? Com serien la coordinació, l'equilibri, l'agilitat, l'habilitat... Aleshores, sí que és una bona activitat. A mi m'agrada que estigui de moda, perquè, de fet, ha estat una de les fórmules mitjançant les quals la gent ha aprofitat i s'ha introduït al món de l'activitat física. Llavors, com a mínim, de fer res a fer alguna cosa de córrer ja està bé. Per tant, ja estem fent més.
Per qui està indicat?
Està indicat relativament per un sector de la població bastant ampli, però tot depèn de la intensitat en la que ens ho prenguem. Si nosaltres doncs, fem unes activitats molt intenses, és evident que no està indicat per tothom. Si l'activitat de córrer doncs, es fa a una intensitat més moderada i atenent fins i tot a certes limitacions en quant al teu sistema cardiovascular o fins i tot certs problemes a nivell osteoarticulars, doncs és una activitat que podria ser adequada per una majoria àmplia de la població.
I per qui no estaria indicat?
No estaria indicat per gent que tenen problemes a l'esquena, no estaria indicat per gent doncs, que tenen també problemes a nivell de genoll, a nivell de caderes. Per exemple, el rei d'Espanya no podria córrer. El problema de la cadera que té doncs, és
Home,
evident.
No passis parlant i moltes altres coses.
Sí, però és un exemple clar, no? Que sí. És una persona que bueno, a nivell de cadera doncs, és una activitat bastant traumàtica, a nivell de genolls també. És a dir, qualsevol persona que tingui un problema en quant a la seva mecànica, que faci que una activitat tan natural, a priori, com és el córrer, doncs això encara li generi un prejudici per aquest tipus de gent no seria indicat, no? Per gent doncs, que tenen altres tipus de patologies de tipus més doncs això, no? Cardiovasculars, jo no sóc el més indicat per dir exactament quines són les patologies que ens limitarien, però sí que caldria tenir en compte doncs, gent que tenen doncs, bueno, colesterol alt, que tenen doncs, certs problemes d'aquest estil, no? de derivats d'una vida sedentària i que de cop es posen a córrer. No,
no estaria indicat.
No,
per aquesta gent.
Per aquesta gent no està indicat.
Però és del tipus d'activitat cardiovascular, no?
Sí, sí, sí. El que passa que, clar, una persona que parteix de zero i que es posa a córrer és una activitat que potser és molt intensa ja d'entrada. Aleshores, què passa? Que estem fent un salt massa gran i jo sempre em refereixo a l'activitat perquè sigui saludable, intentar fer-la des d'un punt de vista molt progressiu. No? Aquesta és la manera que ens assegurarà que no tindrem lesions ni tindrem problemes. Si partim de zero i ens posem a córrer, D'entrada, hi ha un component tècnic que també no és evident, no tothom sap córrer. Aleshores...
Aquesta és una altra. Ara sí. Haurem de parlar de mètode una mica, no?
Sí, sí, sí. No tothom sap córrer i, per tant, doncs, d'entrada has de saber si ho estàs fent bé o estàs fent malament. Si ho fas malament és més fàcil encara que et lesionis. Si ho fas bé, doncs tens menys números. I a partir d'aquí, doncs, anar incrementant tant la durada de la distància que estàs corrent com la intensitat dels entrenaments que estàs fent.
Vale, partim de zero, doncs, Eduard, i volem anar a córrer, eh? I ens hem comprat un superequip, perquè, a més, ja sabeu que és el que es porta una mica, eh? Mm-hmm. Per anar a córrer.
Si no s'hi val.
Si no, no hi vagis, clar. què hem de fer? Si partim de zero, eh?
Si partim de zero, normalment el que es fa és alternar caminar i córrer, d'una manera doncs, que aconseguim doncs, anar allargant el temps que estem fent activitat, passant dels 20 minuts, als 30, als 40, als 50, i anar alternant el fet de córrer i caminar. Començo caminant 3 minuts, corro un minut, recupero 3 minuts una altra vegada caminant, torno a córrer un minut, i vaig fent així. Vaig incrementant cada vegada més de forma progressiva el temps que estic corrent i menys temps que estic caminant, fins que al final puc fer tota una sessió amb la qual doncs, estic corrent tota l'estona. A partir d'aquí, que ja estem doncs, amb un cert nivell doncs, de poder córrer 40 minuts continuats. L'entrenament, si féssim sempre així, arribaria un moment que el nostre cos s'adapta i, per tant, no hi ha millora. A nosaltres el que ens interessa i el que ens motiva és que hi hagi certa millora, perquè per això hem anat mantenint aquells entrenaments de forma diària, no? A partir d'aquest entrenament continu no farem sempre igual, sinó que llavors el que buscarem és córrer una mica més ràpid, córrer una mica lent. Una mica més lent, amb la mateixa línia de progressió que hem fet quan estàvem caminant i estàvem corrent. I això, durant la setmana, lo interessant seria que fossin entrenaments diferents. És a dir, si jo cada dia dono 3 voltes aquí a la carretera de l'UBAC, doncs al final no és que no milloraré, sinó és que, a més, em desmotivaré perquè fer cada dia 3 voltes a la carretera és una mica rotllo. Aleshores, arribarà un moment que ho abandonaré. Això no interessa, per tant, el que cal és buscar alternatives d'entrenament diferents i fer doncs, coses que cada vegada ens facin millorar i, a més, ens mantinguin cert interès. No?
Corre fins a extenuar-te?
Jo ho he fet, i molta gent
perquè
ho ha fet.
Tu tens aquest
punt? No, i molta gent ho ha fet, perquè realment la sensació que et queda després és molt agradable. Puntualment, si no tens cap problema ni cap lesió, jo ho aconsello, perquè és una forma d'autoconeixement bastant important i que, a més, t'ajuda després a superar dificultats, no? Córrer fins a l'extenuació dia rere dia no és el més recomanable. Sí que és cert que hi ha entrenaments, quan estàs ja en un nivell elevat i que estàs fent plans d'entrenament amb gent que estan ja buscant cert rendiment, doncs que sí que és important que hi hagi aquest córrer fins a l'extenuació, però no és de forma habitual, no? Això sí que seria restringit.
Darrerament, al meu voltant, companys i amics meus i amigues, tots ells per la quarantena, que és una edat molt dolenta, es preparen per fer maratons. I comencen de zero, i les acaben. És recomanable, si tens pensat assolir un repte d'aquests, posar-te en mans d'un professional? Absolutament, sí.
Absolutament, fa lleig que ho digui, perquè jo sóc un professional del tema i, per tant, a mi m'interessa doncs, que hi hagi molta gent, però realment no és només una qüestió d'interès personal i del nostre sector, sinó que és una realitat que la gent que agafa un professional que l'assessori, d'entrada milloren el seu rendiment de forma més segura i més saludable, i a més, hi ha un component didàctic dels entrenaments, és a dir, els entrenaments tenen una part tècnica, és a dir, és tants minuts, a tanta intensitat, i després hi ha una part didàctica, és a dir, presentar aquell entrenament amb aquella persona perquè s'ho passi bé l'entrenament i que el dia següent continuï tenint ganes per fer-ho, no? Aleshores, un entrenador, un bon professional, el que fa és aconseguir que hi hagi aquesta unió entre la part tècnica i la part didàctica per tal que s'ho passi bé, el dia següent tingui ganes, a l'altre també, i això es perduri amb el temps.
Què exercitem quan correm?
Tot el sistema cardiovascular. Després estem fent un treball bastant intens del nostre tren inferior, les cames, quàdriceps, isquios, bessons, tibial anterior, tot això. I després del tronc hi ha un treball mínim de sosteniment, doncs, per aguantar la postura corporal i que ens permeti córrer tècnicament de forma correcta, no? I estem parlant dels abdominals, les lumbars, una mica també de treball de braços també hi ha degut al balanceig per compensar els desequilibris que es van generar amb l'acció de córrer i, evidentment, tota l'esquena, no?
És a dir, que és un exercici que a priori sembla molt senzill, però que és complexa. Si no, o sigui, que té certa complexitat i hi ha perill de descompensació. És a dir, que si volem que sigui una activitat que, a la qual ens hi volem dedicar, almenys hauríem de saber si ho fem bé.
Sí. El que passa que és difícil saber-ho. Jo amb això recomano sempre...
Un professional
que ens ensenya a córrer, perquè córrer és un patró motor bàsic, en teoria tots naixem que sabem córrer al cap d'un temps. El que passa que hi ha un patró de córrer que és molt més eficient que un altre i a més és menys lesiu, no? Últimament ha sortit la moda de les sabatilles aquestes minimalistes, no sé si estàs al corrent.
Estic al corrent perquè...
No, suposo que amb la gent que vas... Tothom diu, no, jo ara porto una sabatilla que vaig mig descalç...
Sí, no, la part del ritual la deixava pel final.
Llavors, o sigui, tothom es pensa que per portar unes sabatilles minimalistes doncs ja t'ajuden a saber córrer. No, o sigui, aquí al final la sabatilla, com diu un amic meu, no són les fletxes, sinó que és l'índio, no? Llavors el que cal és saber córrer, saber exactament si ho estàs fent, si no estàs fent-ho bé. I amb l'ajuda d'una persona externa que ens doni informació, que ens suggereixi una sèrie d'exercicis i que, a més, ens filmin, es fa imprescindible. Això, jo crec que l'acció de córrer potser és de les coses que més ràpid es milloren. Així com l'altre dia parlàvem de la natació, que la natació és complicadíssim perquè estàs amb un medi que no és el teu i, a més, és antiintuïtiu totalment. L'acció de córrer, tu notes que si fas una cosa i la fas millor, ostres, et canses menys i avances més ràpid.
És a dir, que la millora és immediata.
Sí, la millora és bastant ràpida i, a més, quan a la gent li expliques, dius, ostres, això es nota, no? Després, ara fa poc, fa potser 3 setmanes o així, vaig organitzar un curs de tècnica de carrera amb la qual la gent doncs aprenien a córrer i fèiem exercicis molta estona descalços, a la gespa i tal, i la gent després d'aquest curs m'envien correus i em diuen, ostres, ara no sé ni com corro, si veu malament, l'únic que sé és que quan estic corrent m'estic menjant el coco per veure si ho faig bé o ho faig malament. Però això, aquest sacseig d'això, no?, de saber si ho fas bé o no ho fas bé, això és positiu, perquè al final et planteges doncs que hi ha coses que potser no les acabes de sentir, no? I el córrer no és només millora física, sinó que també és millora tècnica.
Eduard, tu no corres ara a l'hivern?
Gens, zero, ni un quilòmetre.
Per què?
Molta gent em diu, ostres, amb l'edat que tens encara tens ganes de continuar corrent i entrenant i no et fa mal res.
Home, per favor.
No, bueno, tinc 40 anys,
ja.
Fa molts anys que m'hi dedico.
Estimat, i què?
No, però jo fa molts anys que entreno molt i molt.
No em matxaqueu.
Llavors, molta gent em diu, ostres, com pot ser? Fa 15 anys els meus pares em deien, ostres, tant córrer, al final acabaràs amb mal als genolls. Igual que li diuen al Kilian, segur molta gent, no? Al Kilian Jornet, que també...
Tothom ho diu.
Tothom ho diu, aquest no acabarà.
És molt jove, però als 40 anys estarà destrossat.
No és veritat, això, perquè quan estàs fent justament Andorra, un dels avantatges que tenim és que la temporada d'hivern és molt diferent a la temporada d'estiu, amb la qual les activitats que es fan en una banda i en una altra són totalment diferents. Si tu durant tot l'estiu estàs corrent i estàs fent molts quilòmetres, molts, molt impacte, al final doncs sí que acabes cansat, realment acabes doncs amb certes lesions per sobrecàrrega, però un cop comença la temporada d'esquí de muntanya, doncs comences a fer esquí de muntanya, totes aquestes lesions desapareixen absolutament. Comença la temporada de rando i tots els dolors marxen. I l'any següent, o sigui, arriba la primavera i estàs impecable, com si fossis un xaval de 20 anys.
En sèrio?
De veritat t'ho dic. I no és una casualitat, o sigui, tota la gent que fa això coincideix amb el mateix. O sigui...
És a dir, que complementes les diferents activitats.
Sí, clar, és que això és l'ideal. A més, a nivell de mental, ostres, fer una alternança, no només de la càrrega, és a dir, del volum i de la intensitat dels entrenaments, sinó també de les activitats, és algo que és molt, molt positiu, fins i tot mentalment. Esportistes d'èlit ho fan. Si ho fan els esportistes d'èlit, ostres, la gent normal que no tenim l'obligació de tenir un rendiment excel·lent en una activitat concreta, ostres, jo crec que... que és una fórmula ideal, no? I més a Andorra, que tenim... clar, la gent a Barcelona tenen el parc de la Ciutadella, nosaltres aquí tenim les Marrades, o tenim pujar al Cubil, o tenim el Tarter, que està a un pas, relativament, i que, ostres, d'allà pots fer uns entrenaments superbons, no?
En parlarem de la combinació, de la possible combinació d'activitats físiques. Ho podem deixar per la propera edició, però volia parlar-te d'aquest ritual de córrer. Què ens està passant?
Ens està passant, com en tot, no? Que tenim una societat abocada al consum, que necessita doncs, aquest consum constant per funcionar, i aleshores es van inventant coses noves, no? Que si l'aplicació de l'iPod per anar a córrer, que si unes sabatilles, que si unes mitges compressives, que si... Ostres, jo moltes vegades em connecto per veure com es corre de veritat amb un company meu que està visquent a Kènia i que ell es dedica a entrenar molta gent per allà i realment no es necessiten tantes coses per córrer si vols córrer bé.
Val. Què necessitem? Unes sabatilles esportives, indicades especials? Cal que siguin aquestes ergonòmiques aerodinàmiques?
Jo el que recomano sempre amb les sabatilles...
És anar ben calçat.
Sí, i no, és no gastar-se gaires diners, perquè el que és més important és...
És anar-les renovant.
Sí, anar-les renovant. Això vam parlar una vegada. Sí. I és millor, això, comprar-te unes sabatilles no de gamma alta, de 150-160 euros, que és una bestiesa, i canviar-les més sovint. Llavors tens menys remordiments, perquè com que t'han costat menys diners, doncs quan notes que estan una mica deformades, que ja no t'aguanten, les llences i ja per unes altres.
Val. Necessitarem mitges compressives, mallots...
Jo la roba, la veritat és que amb el que ens vagi còmode i que ara en aquesta època, si correm a l'hivern, que ens abrigui prou, que sigui prou transpirable, que no ens mullem per dintre de la nostra pròpia suor, sí, i que sigui molt còmode, que no ens faci doncs, això, no? Calentaments a cap zona, a les aixelles, a les ingles, als mugrons, llocs així que són més susceptibles de que patim, sobretot si fem molta estona, no? Si fem una hora tampoc no cal tant. Però sí que és veritat que el tema estètic, la gent és molt esclau, eh?
No caldria, no? Anem a córrer i ja està.
Jo prioritzaria molt el tema pulsòmetre, que també és important, perquè d'aquesta manera podem jugar molt amb el nostre entrenament. Prioritzaria també les sabatilles i després la resta són detalls sense importància, que a més val més gastar-se poc i anar renovant-ho sovint que no pas fer una gran inversió, no?
I si després d'anar devíem d'estirar, després de córrer suposo que igual, no?
Sí, tant. És importantíssim. Estirar un cop acabes qualsevol activitat doncs és imprescindible.
Doncs una moda que... És que és una moda, Eduard?
Però jo diria que no és una moda només amb el córrer. És una moda en general a qualsevol tipus d'activitat física. Jo fa bastant temps que em dedico al triatló i, ostres, ara sembla... Una cursa sembla un concert del Bruce Springsteen. Has de comprar les entrades, doncs aquí sí, has de fer la inscripció mesos abans, no? Abans no passava això. Ara, bé, és així. Per mi, la veritat, que professionalment millor...
Són dinàmiques positives, sí. Òbviament, no?
Sí. A més, molta gent ho ha descobert de gran i que estan en una dinàmica així molt bona i que, ostres, bé, que és bo, però també hi ha gent... doncs que, bé, que està una mica al llindar de l'obsessió, no? Llavors jo recomanaria que això està bé, que mentalment sigui saludable, però sense voler ser professionals quan tenim 40 anys, no? Perquè ja hi ha gent de 20 i pico al darrere que ja no tenim possibilitats d'atrapar-los.
I que sempre n'hi ha un que corre més.
Sempre, sí.
Això s'ha de tenir sempre en compte.
Sí.
Eduard Barceló, fins a la propera. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 6 de la tarda, Cara o Creu, a Ràdio Nacional.